No hi ha ni negociació amb el PSOE ni projecte d'amnistia damunt la taula. L'expresident Puigdemont aclareix que només han enraonat i anuncia que dimarts que ve farà pública la proposta de Junts. Som-hi, són 9:15.
Catalunya Vespre.
No hi ha cap negociació en marxa amb ningú ni s'ha presentat cap projecte d'amnistia a cap partit polític. Això ha silenciat avui Carles Puigdemont les expectatives que alguns s'hagin pogut fer aquests darrers dies, en què hem sentit, per exemple, que Sumar ha posat a treballar 20 juristes per redactar una llei d'amnistia o que els partits del govern espanyol han cedit diputats d'Esquerra i Junts perquè puguin tenir grup propi al Congrés. Així doncs, de moment, s'hi ha posat més pa que formatge. Avui que hem sabut l'última xifra dels morts per sobredosi a Catalunya, 159 persones el 2021.
Aquesta disminució progressiva que hem tingut en els últims anys, Catalunya era dels llocs on teníem major sobredosi, avui en dia ho hem revertit completament, està molt lluny de les dades, per exemple, tenim una taxa actualment de 2 morts per 100.000 habitants any, i està lluny de les taxes d'Austràlia, Escòcia, Anglaterra, o Canadà, o Estats Units.
Era escuchar golpes, no sé cuántos golpes llegué a escuchar, pero eran muchos golpes y muy continuos.
És la veu de Rosa Peral a la sèrie Crims de Carles Porta. La condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana ha demanat al jutge que aturi l'emissió de la sèrie que ha fet Netflix del cas perquè primer la vol veure ella. Oriol Pujadó, té alguna opció que li acceptin això?
Que els experts diuen que no. La sèrie, com tantes altres pel·lícules, diu està inspirada en fets reals, però no deixa de ser un espai de ficció. A més, Peral sí que va autoritzar que Netflix fes una pel·lícula documental basada en una entrevista que la mateixa productora li va fer des de la presó.
La nova selectivitat s'ajorna un any fins al 2025. Un informe jurídic encarregat pel Ministeri d'Educació conclou ara que no pot aprovar el decret llei de la nova selectivitat perquè està en funcions i opta, doncs, per una moratòria d'un any. Era una qüestió que tenia neguitejada la comunitat educativa. Al Gabon, a l'Àfrica, els colpistes surten ara a calmar la comunitat internacional que hi veia el desè cop d'estat al continent en només 4 anys i els diu que tranquils, que no trencaran cap contracte amb ningú. Vicent Mipsut.
De moment, la Unió Europea ajorna qualsevol evacuació de ciutadans del país africà. La setmana que ve, dilluns, prendrà possessió el nou president interí, però l'oposició, el deposat Ali Bongo, qüestiona el nou mandatari militar i demana que reconegui la victòria opositora en les presidencials.
I parlarem de nosaltres, que dilluns arrenquem nova temporada. Ricard Ostrell és la gran novetat d'una programació en què els informatius es renoven, en renovem, amb Òscar Fernández, al capdavant del Catalunya Migdia, i Manel Elias, d'aquest Catalunya Nit. El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ho explica.
Aquesta graella crec que és una graella pensada per liderar el futur, perquè està rejuvenida, està transformada, és ambiciosa i sempre sobre la base del que és el nostre ADN, que és el servei públic.
I ara el temps, que és cosa d'en Tomàs Molina. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què hem d'esperar per demà?
Demà serà un dia amb una mica més d'inestabilitat, amb ruixats, però també amb temperatures més altes.
Ara passen 3 minuts de 9:15 del vespre. Junts per Catalunya nega que hi hagi cap negociació en marxa per una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. Després de tot el rebombori que s'està generant al voltant d'una eventual amnistia, per qui se'n podria beneficiar, qui no, hem sentit fins i tot els policies dient que no volen que els posin al mateix sac que els represaliats. Avui, Carles Puigdemont i el seu partit han sortit a deixar clar que no hi ha cap proposta de cap partit sobre una llei així. Sí que admeten contactes amb actors polítics, però en cap cas en termes de negociacions. De fet, l'expresident de la Generalitat ha confirmat que serà ell mateix qui dimarts que ve anunciarà des de Brussel·les les condicions d'una eventual negociació. Àlex Gerald Robert, bona tarda.
Bona tarda, Sara.
La setmana que ve ho veurem, però ara per ara, dèiem, Junts, per ells, el comptador està a zero.
Sí, així ho ha explicat Puigdemont en una piulada extensa. L'expresident, que pilota l'estratègia del partit, malgrat no tenir-hi cap càrrec orgànic, sosté que ara mateix no s'està negociant res amb ningú i que no hi ha cap projecte de llei d'amnistia sobre la taula, ni tan sols un esborrany. Diu que cal diferenciar els conceptes de dialogar i negociar, i que ells el que estan fent ara és això primer, per inspeccionar el terreny i saber si poden passar a la segona fase. Amb tot, serà el mateix Puigdemont que exposarà dimarts que ve des de Brussel·les les línies vermelles per començar a negociar una investidura de Sánchez. Ho farà en públic i envoltat dels parlamentaris, diputats, senadors i eurodiputats de la seva formació.
I els governs català i espanyol, Àlex, han respost Puigdemont?
Sí, però tímidament. Preguntada per tota la qüestió, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, s'ha limitat a fer una nova crida a la unitat d'acció independentista per tenir més força negociadora.
Que és la necessitat de coordinar-nos amb tots aquells partits independentistes que apostem per l'amnistia, que plantegem l'amnistia com una línia vermella, doncs, en aquests moments, i també, doncs, que volem obrir la carpeta de l'autodeterminació. Per tant, l'únic que hem de dir des del govern és que és bo que ens coordinem, perquè així segur que assolirem objectius més ambiciosos.
Des de l'executiu espanyol, resposta de manual: mentre no hi hagi res tancat, no diran res. Per cert, la piulada de Puigdemont ha coincidit amb una reunió de la cúpula de Junts a Altafulla, a Tarragona, on s'ha decidit crear un nou òrgan executiu encara més exclusiu. Inclourà dirigents de totes les sensibilitats de Junts, amb Laura Borràs i Jordi Turull com a màxims exponents, i s'encarregarà d'entrada de les negociacions a Madrid.
I encara un últim apunt en clau política. Íñigo Urkullu, el lendakari, ha insistit avui en un article al País que es pot retocar la Constitució espanyola, sense tocar-la, per poder posar pau, diu, als conflictes territorials que hi ha a l'Estat.
Sí, Urkullu diu que els territoris històrics haurien de tenir la capacitat de decidir, així sense entrar en més detalls. Mentre la Moncloa ha qualificat la proposta de legítima, tot i que no la comparteixin, el govern de la Generalitat ha dit que Catalunya ja ha superat aquesta fase. Sentim Vilagrà.
Respectem la proposta que pugui fer l'endecari, però en qualsevol cas el nostre marc és un altre. La majoria social i política a Catalunya aposta per l'autodeterminació i l'amnistia, i per tant aquest és el marc de negociació que nosaltres plantegem.
Tenim dades interessants. Fins a 159 persones van morir de sobredosi de droga a Catalunya l'any 2021. Són les últimes xifres que el Departament de Salut ha analitzat i que ha fet públiques avui mateix. És la dada més baixa des del 2017, quan el Departament va començar a comptabilitzar quantes persones perdien la vida per aquesta qüestió. Salut assegura que tot plegat va a la baixa gràcies als programes de prevenció, que són pioners a l'Estat i també a Europa. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Per tant, la tendència va a la baixa, això és super positiu.
Doncs sí, el 2021 hi va haver un 20% menys de morts per sobredosi respecte al 2017, quan es va començar el registre. En la majoria de casos, la persona havia consumit diverses substàncies a la vegada, sobretot cocaïna, opioides i alcohol. Segons el subdirector general d'Addiccions, Joan Colom, el descens s'explica pels programes de prevenció. Ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.
El nostre programa és un programa pioner a tot l'Estat espanyol i molt reconegut tant a nivell europeu com a nivell estatal, i consisteix justament en posar èmfasi en la prevenció, que quan una persona està en un llarg tractament i disminueix la seva tolerància i, per tant, davant d'un incident possible de consum, pot tenir un problema. Treballem amb la persona per prevenir-li i explicar-li i l'ajudem a entendre com actuar davant d'una sobredosi.
Les víctimes són principalment homes amb una mitjana d'edat de 44 anys i 7 de cada 10 morts per sobredosi van perdre la vida a casa seva. Segons Colom, en cas de sobredosi cal posar la persona en posició lateral i trucar ràpidament al 112. Recordem que a Catalunya hi ha 15 sales de consum controlades que atenen fins a 2.500 persones cada any amb més de 100.000 consums. Cap de les sobredosis que es produeixen en aquests espais acaba amb mort. Tot plegat demostra que si s'actua a temps es pot evitar una altra víctima mortal.
Doncs ens ho apuntarem.
He d'escuchar golpes, no sé quantos golpes llegué a escuchar, pero eran muchos golpes y muy continuos.
És la declaració de Rosa Peral que la sèrie Crims de Carles Porta va recollir. La condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana ha demanat ara al jutjat que s'aturi l'emissió de la sèrie de ficció que Netflix ha fet sobre el seu cas i que s'ha d'estrenar la setmana que ve. Es titula El cos en flames i està protagonitzada per Úrsula Corberó en el paper de Peral i Quim Gutiérrez en el d'Albert López, que és l'altre agent de la Guàrdia Urbana condemnat pel cas. Oriol Pujador, bona nit.
Hola, bona nit, Sara.
Per què vol Peral que s'aturi ara aquesta emissió?
Doncs vol veure el contingut abans que s'emeti per si es vulnera el seu dret a l'honor. De moment, el tribunal encara ha de decidir si accepta aquesta demanda o no. Peral demana que s'adoptin mesures cautelars, és a dir, que fins que el jutge decideixi no s'emeti a cap lloc del món aquesta sèrie. Els experts veuen, però, poc recorregut en la petició. Recordem que una pel·lícula es pot inspirar en fets reals, però no ha de reproduir exactament la realitat, perquè hi ha un marge creatiu. A més, protagonista a la sèrie de ficció Netflix, també estrenarà el mateix dia, el 8 de setembre, una pel·lícula documental que es titula Les cintes de Rosa Peral i que es basa en una entrevista que ella mateixa va concedir a la productora a Netflix quan ja era a la presó. És per això que Gerard De Lucas, vicepresident de la secció de Drets de Propietat Intel·lectual del Col·legi d'Advocats de Barcelona, creu que la demanda no té massa sentit.
Una persona que ja ha autoritzat i ha participat en un documental que s'estrena amb la mateixa plataforma el mateix dia o el dia abans, és una persona que s'està exposant en la seva intimitat de forma molt clara. És bastant contradictori arribar a un contracte, perquè això al fi i al cap segur que hi ha un contracte darrere, participar en un programa, explicar la teva versió dels fets i després per contra ho repara una ficció. Sí, no té cap sentit.
Els dos agents de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral i Albert López, compleixen condemna de 25 anys en el cas d'ella, de 20 en el cas d'ell, per l'assassinat del també policia Pedro Rodríguez.
I ara ens ocupem d'una qüestió que neguitejava molt la comunitat educativa. Avui hem sabut que el govern espanyol ha tornat a ajornar la reforma de la nova selectivitat un any més i que, per tant, no serà una realitat com a mínim fins al 2025. Un informe jurídic encarregat pel Ministeri d'Educació conclou que no pot aprovar el decret llei de la nova selectivitat perquè està en funcions arran de la convocatòria de les eleccions al juliol. Maria Costa, així els alumnes de batxillerat començaran el curs tal com l'havien deixat, eh?
Sí, no hi haurà d'entrada sorpreses. Aquest curs que ve, els exàmens de la selectivitat seran com els d'aquest any. Amb l'informe jurídic a la mà, el Ministeri d'Educació assegura que no té competències per aprovar un decret llei i que, per tant, la nova selectivitat ha de quedar de moment al calaix. Ho justificava d'aquesta manera el ministre d'Universitat, Joan Subirats.
Estaba pendiente la aprobación de la nueva LOU. Se ha considerado que esto iba más allá de lo que era posible hacer desde un gobierno en funciones. Además, iba a generar, lógicamente, reacciones por parte de las comunidades autónomas, ¿no? Que sería difícil de responder. Y también sabíamos la demanda del propio sistema universitario que pedía una prórroga, digamos, ¿no? De un año para poder aplicar la nueva LOU, ¿no?
El Departament de Recerca i Universitats, però, en fa una altra lectura i acusa l'Estat de falta de planificació i els professors demanen saber d'una vegada per totes les regles del joc. Explicat a Catalunya Ràdio el representant de secundària a la Junta Permanent de Directors de Catalunya, Joan Comeres.
El segon de batxillerat d'aquest any l'hem de fer pensant en que les proves seran com han set aquests últims anys. En aquest moment tenim una mica més de certesa de com seran. El que passa és que durant el primer curs de batxillerat ja l'hem estat fent pensant que les proves serien adaptades en el nou currículum. La solució bona seria un pacte de tots els partits, una llei d'educació que, independentment de qui estigui manant en aquell moment, tingui una continuïtat.
La nova selectivitat ha de ser més competencial i menys memorística, model que ja s'està aplicant a Catalunya des de fa anys en totes les etapes educatives.
Doncs els alumnes on sí els hi canviaran les coses a partir d'aquest curs és els de la Catalunya Nord, concretament a Perpinyà. Allà l'Ajuntament que lidera l'extrema dreta ha proposat que tots els alumnes vagin a les escoles amb uniforme i ho ha fet enmig del debat obert a França sobre limitar o no els símbols religiosos a les aules. A Perpinyà, Roger Santaló.
L'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, d'extrema dreta, s'alinea així amb el ministre d'Educació, Gabriel Atal, que també s'hi va mostrar favorable. Alió creu que si els alumnes van vestits de la mateixa manera, s'afavorirà la igualtat d'oportunitats, es reduirà el racisme o s'impediran peces de roba religioses a les aules. Diu que així es concentraran a aprendre.
Il faut revenir a un minimum d'autorité.
S'ha de tornar a un mínim d'autoritat i de disciplina que permetrà que els alumnes que venien d'ambients complicats o que no es sentin integrats a l'escola tinguin més facilitats quan vegin que hi ha un uniforme comú per tothom.
Vestimentaire commune à tout le monde.
La decisió, però, és voluntària per a cada escola. Alió espera trobar complicitat amb els directors dels més de 60 centres de Perpinyà per aplicar la mesura i que es vagi introduint progressivament.
Ara són 3:15. La Junta Militar Colpista del Gabon intenta tranquil·litzar els socis internacionals i els creditors i assegura que compliran tots els compromisos que tenia el país africà, tant en l'àmbit intern com extern. La Unió Europea decideix, doncs, no evacuar els seus ciutadans perquè, malgrat el cop d'estat, la situació és de calma. Malgrat això, l'oposició del deposat Ali Bongo comença a qüestionar les autoritats militars. Des de Bamako, la Gemma Parellada ens explica com està avui la situació en aquest país de l'Àfrica.
Bona tarda. La televisió nacional gabonesa Gabon 24 porta tot el dia retransmetent en loop imatges de les noves autoritats militars cantant l'himne del país. Això i les celebracions amb banderes i branques a les mans dels gabonesos que han sortit a celebrar el final de l'era Bongo. I mentre la comunitat internacional condemna tímidament el cop d'estat, el coronel Manfumbi ja ha anunciat la data de la proclamació. Serà dilluns vinent a presidència i serà doncs el general Brice Oligui Nguema, el cap dels colpistes, el que jurarà el càrrec com a president del país en lloc d'Ali Bongo, que segueix en arrest domiciliari. El que ha reaccionat avui també és el líder de l'oposició, que ha demanat als militars que reconeguin la seva de victòria. I és que el general Oligui és cosí d'Ali Bongo i hi ha qui tem que la persiana Bongo no quedi amb ell totalment tancada. Tot això mentre al Níger les noves autoritats de transició apreten el pols amb l'ambaixador francès, que es nega a marxar tot i l'expulsió de divendres. Davant la seva provocadora negativa, els militars li han revocat avui el visat, retirat la immunitat diplomàtica i han ordenat a la policia que el faci fora del país.
Doncs no abandonem encara el continent africà, perquè a Sud-àfrica s'investiguen ara les causes d'un incendi que ha deixat aquest matí més de 70 morts en un edifici ocupat a la ciutat de Johannesburg. Entre les víctimes hi ha una dotzena de nens. Maria Alba Gilabert.
Les flames han començat de matinada, quan tothom dormia, i les inexistents mesures de seguretat de l'edifici han sentenciat bona part dels ocupants. La virulència del foc ha fet que molts dels que hi havia a l'interior saltessin per les finestres i acabessin morint. La xifra de víctimes, de moment, és de 74, concretament, però augmentarà més, hi ha més de 50 ferits i es treballa encara per trobar més cossos a l'interior. El president del país, Cyril Ramaphosa, ha traslladat el condol nacional a les persones afectades. Assegura que el país farà el possible per evitar noves tragèdies com aquesta.
Espero que les investigacions sobre el foc permetin a les comunitats i les autoritats evitar que es repeteixi una tragèdia com aquesta. Aquest incident ens demana a tots, des dels serveis d'emergència fins a altres entitats del govern, que ens acostem als supervivents, que els ajudem a recuperar el benestar físic i psicològic i que oferim tot el suport i ajuda material als residents afectats.
Els blocs sota control de màfies i rellogats a persones vulnerables no són un fenomen aïllat en aquesta ciutat.
No, de fet, el bloc afectat és el centre i en un barri on són habituals aquests edificis. N'hi ha que fins i tot són gratacels. Les màfies els controlen, tot i que no en són els propietaris, i exigeixen un lloguer a les persones amb pocs recursos per una habitació o un espai en condicions higièniques lamentables. L'estat de l'edifici i tot el que hi havia a l'interior també ha provocat que les flames es propaguessin molt ràpidament.
Doncs les persones vulnerables també estan en el punt de mira de les autoritats gregues. El primer ministre d'aquest país apunta ara les persones migrants com a possibles causants atenció de l'incendi de la regió d'Ebros, prop de Turquia, que és el pitjor incendi a la Unió Europea dels últims 20 anys i que ja ha cremat més de 80.000 hectàrees. Ho ha fet enmig de crítiques de l'oposició en la primera compareixença al Parlament sobre la gestió dels incendis. Vicent Mifsud, bona nit.
Bona nit.
L'autoria d'aquest gran incendi encara s'està investigant, oi?
Així és, però Kyriakos Mitsotakis respon a les crítiques de l'oposició assenyalant els migrants.
És gairebé segur que l'origen és humà. I també és gairebé segur que aquest foc es va encendre en rutes que sovint fan servir els immigrants il·legals que han entrat al nostre país.
Justament en els primers dies d'aquest incendi van morir 19 persones que buscaven refugi després de creuar la frontera turca. Ja fa dies que ONGs acusen el govern grec de criminalitzar a refugiats, sentint declaracions d'un portaveu d'Alan Phone que vol mantenir l'anonimat en declaracions a Catalunya Ràdio.
L'estat grec està instrumentalitzant les persones migrants. Els mitjans afins al govern els ha acusat de provocar els incendis sense cap tipus d'evidència. I una part de la població local també en culpa els migrants i els ha començat a atacar.
Els incendis ha cremat un total de 150.000 hectàrees aquest estiu a Grècia i Mitsotakis ha anunciat com a resposta mà dura contra els piròmans i també contra les persones que provoquen un incendi de manera no intencionada.
Gràcies, Vicent. I a aquesta hora també ens fem ressò que el papa francès viatja d'aquí unes hores a la llunyana i despoblada Mongòlia. Visitarà una de les comunitats catòliques més allunyades de Roma, que pràcticament va néixer amb la caiguda del comunisme l'any 92 i que només representa el 0,04% de la població. Enviat especial a Roland Bator. Francesc Canals, bona nit.
Bona nit.
És la primera visita d'un pontífex a la minúscula comunitat catòlica mongola de només 1.400 fidels, aproximadament, tot i que el país és molt gran, eh?
Un país immens, més de 3 cops la península ibèrica, habitat per tan sols 3.300.000 persones. Només hi ha vora 1.500 catòlics. Aquí, país jove, més d'un terç té menys de 35 anys, molt pocs saben d'una visita papal que té una explicació més enllà dels fidels locals. Des de Mongòlia, una democràcia, el papa pot parlar als dos gegants autoritaris que l'encerclen, Rússia per mirar de mediar a Ucraïna, i la Xina, amb la qual el Vaticà manté un lent i difícil acostament. I Mongòlia també en treu profit, ens comenta Otkon Bayar, funcionari del Departament d'Estadística a la plaça central d'Ulaanbaatar.
El papa és una gran personalitat que influeix en molta gent. És una bona oportunitat per a Mongòlia per mostrar al país la nostra cultura.
A la capital de Mongòlia es respira una llibertat ara com ara impossible a Rússia i a la Xina, tot i els alts nivells de corrupció i les dificultats per arribar a finals de mes per a la majoria, excepte les elites que s'han enriquit des de la caiguda del món soviètic fa 30 anys. El govern mongol, que busca acostar-se als Estats Units, mira d'aconseguir-ho, això sí, sense causar irritació a Moscou i Pequín, perquè l'economia de Mongòlia en depèn totalment. Rússia proveeix combustible i energia. No hi ha hagut condemna explícita d'Ulaanbaatar a la invasió d'Ucraïna. La Xina és el primer mercat per a les exportacions de Mongòlia i és vital per sortir a tercers països. Tot i seguir majoritàriament el budisme tibetà, el 2016, per les pressions de Pequín, les autoritats de Mongòlia van renunciar a convidar el Dalai Lama.
Ara falten 9 minuts per les 9. Això ens interessa molt a molta gent. L'Euríbor baixa per primer cop en un any i mig, però es manté al 4%. Aquest és l'indicador més utilitzat per revisar les hipoteques variables. Carme Montero, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha baixat, però continua sent molt més car que fa un any.
Sí, gairebé 4 vegades. Ara se situa al 4% i fa un any a l'1,2. Això es pot traduir en una despesa anual de més de 2.600 euros. Posem-ne ara un exemple. A una hipoteca variable mitjana d'uns 143.000 euros, a un termini de 25 anys i amb un interès de l'Euríbor més 1%, les quotes passarien de 627 euros a 846. Ara estem parlant de 220 euros més cada mes. Els experts preveuen que les quotes començaran a baixar al voltant del segon trimestre de l'any que ve, depenent del que faci el Banc Central Europeu per combatre la inflació.
Doncs bé, de moment no respirem gaire, Carme.
De moment no.
Ara és moment per la cultura, per les coses noves. Aquest dilluns aquí a Catalunya Ràdio arrenquem la nova temporada, la incorporació de Ricard Ostrell com a director i presentador del Matí de Catalunya Ràdio, o el retorn d'Òscar Fernández al capdavant del Catalunya Migdia. Són dues de les principals novetats que ja se sabien. Avui s'ha confirmat també que l'equip de l'XL passa a la franja d'una a dues del migdia amb un programa de safareig. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit. L'arribada de Ricard Ostrell al capdavant del magazín del Matí és la gran novetat de la temporada, no ens enganyem, però un altre dels grans canvis és la incorporació del programa que no surti d'aquí, centrat en l'Star System català i presentat per Juliana Canet, Roger Carandell i Marta Montaner. Així n'ha parlat Juliana Canet al Matí de Catalunya Ràdio.
Ho tenim una mica preparat. És veritat que dilluns hi ha una entrevista molt grossa.
Però grossa,
dimarts hi haurà una altra entrevista molt grossa.
Però grossa a nivell què?
No, no t'ho puc dir. Mira, jo et puc dir que dimarts entrevistarem una exnòvia del Roger Carandell. Aquest és el titular. Perquè vagis veient una mica el to. Jo crec que un bon símptoma serà que tothom ens odiï profundament. Jo penso escampar els secrets de tothom. Tinc unes bones esperances en aquest projecte que no t'ho pots ni imaginar. De veritat, sento que això anirà com un coet.
Orella enganxada a la ràdio, doncs, eh? Avui també s'han conegut les novetats de la programació de TV3, com l'estrena d'Això no és una cançó amb Ramon Gené, la puntual amb Àngel Llàcer, o una altra història amb Alberto, amb tot plegat amb l'objectiu d'omplir de continguts la nova plataforma 3CAT.
Com esteu, Festival Acústica? Més fort! Eso! Molt bé, molt bé.
Queda ben clar, eh? El Festival Acústica que ha arrencat aquest vespre amb una doble sessió d'Eufòria en concert. Aquesta és la primera actuació conjunta després del Sant Jordi. El certamen de Figueres celebra en aquesta edició els 20 anys d'existència amb una quarantena de concerts. I ara hi volem anar en directe. Figueres, Maria Rovira, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs ja ha acabat fa uns moments aquesta primera sessió d'aquest concert, Eufòria en concert. Els finalistes i la guanyadora de la segona edició de l'Eufòria han traslladat l'essència, l'estètica i el ritme del programa en un teatre al jardí ple de gom a gom, amb un públic molt, molt jove que ha corejat i ballat al pati de butaques, els millors moments del programa. Tomàs ha obert el concert amb el Coti per Coti, un concert vibrant que ha tancat la guanyadora, la Gim, amb una versió de Jugular de Triquell. Abans del concert, la Gim ens destacava les ganes que tenia d'actuar en un lloc com aquest.
Doncs crec que molta il·lusió. Jo personalment és el primer concert com que faig després del Palau Sant Jordi, llavors em fa molta il·lusió que sigui com a un festival tan gran com és això.
L'acústica és l'únic escenari on es veu aquest concert després del Palau Sant Jordi, en un festival, l'acústica, que ha apostat per la música catalana, és un operador de la música catalana, ha apostat sempre pel talent emergent i en aquests 20 anys, i ara ho ha tornat a fer en un festival on també hi actuaran de Tietz, Triquell, Miqui Núñez o la Casa Azul.
Gràcies, Maria. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure. En improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Avui és família nombrosa. Serà bastant fort.
Són uns trastos, així que el dia pinta molt mogut.
Elena Gabel, Núria López, L'Oper, últim capítol, aquesta nit a TV3.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Un compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa mí, bella.
Aquesta és la cançó que més s'ha escoltat a tot el món aquest estiu a Spotify, Mar Ruiz.
És un tema divertit dels mexicans, és la Bon Armado i Peso Pluma, i que confirma la tendència ascendent de la música cantada en castellà. La plataforma de música en streaming Spotify assegura que ha aconseguit sumar més de 390 milions de reproduccions a tot el món. La segona més escoltada és Where She Goes, de Bad Bunny, després ve el coreà Jungkook, amb Seven, i la primera dona la trobem al quart lloc, Taylor Swift, amb Cruel Summer. A l'estat espanyol, Quevedo ha tornat a ser el més escoltat d'aquest estiu amb Colòmbia.
I ara és el moment del temps amb en Tomàs Bolera.
Les properes hores el cel continuarà serè, però amb nuvolades que guanyaran terreny al litoral. De fet, a la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre, la propera nit, la propera matinada, serà una nit més ennuvolada. I, de fet, ja a última hora de la nit començaran a caure alguns ruixats, alguna gotellada en aquest punt de la costa, sobretot en àrees del Baix Camp, també a l'àrea del Tarragonès, ruixadets, petites precipitacions. Però seran el preludi d'un canvi de temps que esperem aquest divendres. Al llarg del matí farà sol, però serà un sol entrenyinat, esmorteït per la presència de núvols alts. I ja a partir de migdia començaran a caure alguns ruixats en punts del Pirineu, localment amb alguna tempesta, que durant la tarda guanyaran terreny també per les comarques de Ponent, amb molts punts de l'Alt Pirineu, poden arribar al Pla de Lleida, i seran més destacable ja de cara al vespre també cap a les Terres de l'Ebre. De fet, són el preludi d'aquest canvi de temps que esperem el cap de setmana, aquesta borrasca que hi ha a l'oest de la península Ibèrica, que sembla que finalment passarà pel sud de la península, i aquí ens afectarà sobretot pel que fa a les comarques del sud, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, al Pla de Lleida i esporàdicament a la resta del país. I ho farà la tarda de dissabte i fins al matí de diumenge, que és quan passarà aquesta línia d'inestabilitat. Per tant, doncs, al llarg de dissabte els núvols es faran més compactes al sud, hi haurà precipitacions que poden ser ser intenses i abundants, especialment cap a les Terres de l'Ebre, però també a la resta del sud del país, i durant la tarda, el vespre i la nit de dissabte a diumenge podria aparèixer ruixats, tronades, de fet, en qualsevol indret del país. Diumenge serà un dia amb moltes més clarianes, amb moltes més estones amb sol, encara amb ruixats a les Terres de l'Ebre i amb la possibilitat d'algun ruixat, alguna tronada en punts de muntanya. Les temperatures amb vents de component sud tendiran a pujar i, de fet, la setmana vinent tornarem a parlar d'un ambient més calorós.
Doncs fins aquí aquest Catalunya Vespre que han fet possible en Ricard García, la producció en Luis Ángel Alonso, el control tècnic, la Júlia Paricio, el control central, i jo, que sóc la Sara Riera, i que us he parlat en nom de tothom, de tots els companys de Catalunya Ràdio. Bona nit i que passeu un bon dijous.